Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i un minut, us informa Júlia Julbe. L'Ajuntament de Barcelona, atenció, es planteja restringir el trànsit al centre de la ciutat per Nadal. Ho acaba d'anunciar el regidor de Seguretat, Albert Batlle, durant la presentació del dispositiu que s'aplicarà durant les festes.
9 de les 10 àrees més congestionades d'Europa es concentren a Barcelona. Doncs això també justifica plenament que es puguin, en un moment determinat, dictar normes de restricció o de control d'accés en determinades àrees de la ciutat.
I en un mateix sentit, també s'ha pronunciat en aquesta mateixa compareixença el director de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, ha confirmat que es podrien produir restriccions també en el cas que es detectessin els pàrquings plens. Per al dispositiu de Nadal, Barcelona destinarà 424 agents de la Guàrdia Urbana. Això és un 16% més que l'any passat. El focus estarà posat sobretot en zones de més afluència, com ara els eixos comercials o les zones turístiques. Velázquez també ha dit que incrementaran els controls d'alcoholèmia o drogues als conductors i que es farà també una campanya específica als vehicles de mobilitat personal. I d'altra banda, es continuarà amb el Pla Endreça. Des del juliol s'han interposat 52.000 denúncies per la venda ambulant irregular o conductes incíviques. Més qüestions. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, considera que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estat racista quan ha dit que veu humiliant que el president del govern espanyol hagi seleccionat un diplomàtic d'El Salvador per negociar entre el PSOE i Junts per Catalunya.
Malauradament, tenim un cap de l'oposició a Espanya que s'ha expressat de forma racista i de forma xenòfoba i fins i tot de forma classista, i em sembla que això és una irresponsabilitat per a algú que deia que venia a la política com a moderat.
Justament ahir el Partit Popular va convocar una nova manifestació per criticar la negociació del govern espanyol amb els independentistes i va carregar contra la figura del verificador internacional Francisco Galindo. Els comuns també han afegit que estan satisfets que els socialistes celebrin reunions per acostar posicions amb Junts i també amb Esquerra, i diuen que és una mostra que la legislatura ha començat, diuen, amb bon peu. I atenció a aquesta notícia. Un informe del Sistema d'Emergències Mèdiques descarta que la protesta de Tsunami Democràtic a l'aeroport del Prat l'any 2019 durant la sentència del procés interferís a l'atenció mèdica que va rebre el turista francès mort durant un infart mentre tenia lloc aquesta mobilització. Segons el document, al qual ha tingut accés RAC1, la presència de manifestants a l'aeroport no va suposar, diu el text, cap entrebanc pels metges i tampoc vehicles d'emergències que van assistir al turista. De fet, indica que aquestes protestes tenien lloc a la terminal 1 i que l'home es va desplomar al pàrquing en aquest cas de la terminal 2. Alhora desmenteix que s'enviés un helicòpter a buscar, el pacient perquè l'ambulància estava bloquejada pels manifestants. I un apunt més polític, en aquest cas en clau espanyola, el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, reclama al PP que aixequi el bloqueig del Consell General del Poder Judicial avui que fa 5 anys que els seus membres tenen el mandat caducat. Bolaños ha afirmat que el PP està incomplint la llei i la Constitució, considera que és un comportament molt greu que desprestigia el poder judicial i que danya, diu, la justícia i els ciutadans que volen una tutela judicial efectiva. Ara són les 12 i 5 minuts. Fem un cop d'ull, com sempre, a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Posposada la declaració dels quatre jugadors del filial del Real Madrid acusats de difondre un vídeo sexual d'una menor d'edat. Els joves havien de declarar avui per videoconferència davant del jutge d'instrucció de Sant Bartolomé de Tirajana, Gran Canària, però la declaració ha estat posposada fins al 22 de desembre. Són futbolistes del Real Madrid Castilla, el filial blanc i el Real Madrid C. Tots quatre estan acusats d'un delicte de revelació de secrets. I la Federació Anglesa de Futbol podria sancionar Erling Haaland, l'estrella del Manchester City, per les seves queixes a l'àrbitre del partit entre els Citizens i el Tottenham. Era la darrera jugada del maig quan Haaland va fer una passada a l'espai que l'àrbitre va aturar per una falta anterior favorable al City, una circumstància que va desesperar els jugadors de Manchester i molt especialment el jugador noruec, que podria ser acusat de mala conducta per la federació. I un apunt més en motor, i és que Max Verstappen ha obert la porta a córrer les 24 hores d'alemans al costat de Fernando Alonso, el campió del món de Fórmula 1. Diu que ho ha parlat amb l'Astúria i que li agradaria participar a la prova de resistència per excel·lència del motor esport.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà al punt de la una del migdia. Com saben, poden seguir connectats també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias conversa amb la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio. Assumptes interns amb la doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes.
Vinga, vaja, aquesta hora en aquest programa que saludem la doctora Rosa Vinyes per obrir una nova plana de crònica negra aquesta setmana. Doctora Vinyes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I abans d'iniciar el cas, com sempre, li preguntem a Núria Ros que ens posi en antecedents. Núria.
Roy Heselwood, agent de l'FBI, va explicar que entre els casos més curiosos de la seva carrera es trobava el següent. El 2 de juny del 1985, Charles N.G. va entrar en una botiga i va robar una eina. Acte seguit va sortir corrents de la botiga per deixar l'eina sobre un cotxe que estava a l'aparcament i va marxar de forma encara més sobtada, deixant el seu company Leonard Lake de la policia, davant la policia, responent una sèrie de preguntes com ara: per què estava l'eina en un cotxe carregat d'armes il·legals? Per què el cotxe pertanyia a una persona desapareguda? Per què el cotxe tenia les matrícules canviades? I encara més, per què el seu propietari havia creat un document d'identitat fals? En Leonard, davant de tantes preguntes, va mossegar una càpsula de cianur en aquell moment i va morir 4 dies després. Tot i això, en aquell moment, la policia ja havia enregistrat les seves propietats i havia trobat els cossos d'entre 11 i 25 víctimes. Com van poder produir-se tots aquests assassinats? Avui, a Assumptes Interns, la resposta.
Gràcies, Núria. Doctora, déu-n'hi-do quin cas que ens ateny avui, aquest de Roy Hazelwood. Per on no comencem tot plegat?
Jo crec que és important en aquest cas parlar una mica dels antecedents de les dues personalitats.
Uh-huh.
Aquest és un cas estrany perquè tracta de dos individus que eren una parella d'assassins serials.
Uh-huh.
I això ja...
Això no és comú, eh?
No, no és gens comú. Sí que en tenim alguns casos als 80. Aquest és un dels més coneguts, no només perquè és una parella, sinó perquè és una parella que va construir pels seus assassinats un búnquer a la casa d'un d'ells,
uh-huh,
on segrestaven les víctimes, les torturaven i les mataven, i a més, pel número de víctimes.
Uh-huh.
I perquè es va detectar un cop l'assassí es va suïcidar, que això encara és més estrany.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Per què normalment l'assassí serial sol ser un... com se'n diu normalment, un llop solitari?
Són jocs solitaris perquè tenen perquè és estrany que es trobin dues persones, com en aquest cas, amb tendències sàdiques, i és més estrany que es trobi un que sigui dominant, que era el cas del Leonard Lake, amb un altre que era bastant més submís, que era el Charles N.G., que era idolatrava el Leonard Lake i feia tot el que ell li deia i es deixava tractar malament. Generalment, aquesta gent, amb l'ego i el narcisisme que té, és improbable que si la necessitat que tenen és de tenir poder sobre les seves víctimes per allò, per superar qualsevol necessitat que tinguin, és estrany que es deixin tractar malament per algú altre.
Mm. Doncs vinga, va, anem a esbrinar una mica la història de qui era Leonard Lake, de qui era Charles N.G. Qui era Leonard Lake?
Leonard Lake va néixer el 1945, o sigui, va morir el 1985, o sigui, amb 40 anys, no era gran. I la seva infància, bueno, va estar marcada pel divorci dels seus pares, va quedar a viure amb la seva mare, però tenia un germà amb un tipus de deficiència per un accident que havia tingut de petit,
uh-huh,
i no tenia massa atenció. Això va ser que es criés com un noi molt ressentit.
Uh-huh.
Un noi molt ressentit que alhora va desenvolupar una predicció molt particular per la pornografia, el sexe, el bondage i el sadisme.
Uh-huh.
I fins i tot va fer que les seves germanes posessin nues davant d'ell per començar a fotografiar-les o fer determinats actes sexuals per fotografiar-les.
Déu-n'hi-do.
Això acompanyat amb una predilecció pel sadisme i la crueltat, com demostrava per la tortura d'animals petits.
Uh-huh.
I així és com se'ls va anar criant. O sigui, que és una preferència la del sadisme i la fusió entre la sexualitat i l'agressió que veiem des de ben petit en aquest tipus d'agressor.
A veure, Leonard Lake havia participat en guerra, eh?
Sí, després, el 70, bueno, el 64, em sembla, després de deixar l'institut, va anar a la Guerra del Vietnam, on va estar uns anys, i jo crec que va estar fins al 71, crec, més o menys,
mm-hmm,
on el van retornar perquè va quedar impactat per la guerra. Li van diagnosticar d'un trastorn de personalitat, i jo crec que això clínicament... Jo crec que aquesta personalitat ja estava d'abans, probablement,
uh-huh,
però jo crec que en aquell moment el que probablement veiem és l'impacte del trauma encara més fort, on es va tornar una persona que pensava que l'Holocaust venia i que tenia una predilecció per totes aquelles tasques de supervivència. I, de fet, va ser així com va començar a connectar amb el seu partner, el Charles N.G.
Uh-huh. Anem cap a l'any 83, doctora, perquè em sembla que és un any rellevant.
És un any rellevant perquè és quan el Leonard, quan ja va tornar de la guerra, va anar, curiosament, a viure en una comuna hippie, que això, uh-huh, és un detall que em fa bastanta gràcia, perquè aquests assassins acostumen a ser solitaris. Aquest, uh-huh, es va casar dues vegades. Amb la seva segona parella la fotografiava amb les fantasies que ell tenia de bondatge i de sadisme, uh-huh, però no la va matar, òbviament. Però l'any 83 va decidir anar més enllà amb la seva fantasia. Ja no content amb fotografiar la seva dona o altres parelles, va decidir a casa d'uns terrenys de la família, la seva dona,
uh-huh,
construir un búnquer que volia utilitzar per segrestar dones i fer-les les seves esclaves sexuals. I coincideix que en aquell moment va conèixer el Charles N.G., que també havia sigut militar també, però l'havien arrestat per intentar robar armes. i el van tancar en una presó federal, i després, quan va sortir, pel seu interès amb el survivalism, és a dir, amb tot el tema de supervivència, l'holocausta i tot això, va connectar amb el Leonard Lake, i llavors van començar a parlar i van descobrir que els dos tenien particular afició pel sadisme, i van decidir fer la parella aquesta maleïda, que es dedicaven en conjunt a segrestar i a matar gent.
Sigui com sigui, tot aquest sadisme, tota aquesta visió sexual de la dona, tot i això, Leonard Lake va començar matant a dos homes.
Exacte, el seu germà. És molt curiós, i això és el que és una de les coses interessants. Quan pensem en sadisme, i quan pensem en sadisme sexual, la gent pensa que la gratificació sexual és la principal motivació d'aquest sadisme.
I no té per què,
No, és per una banda el patiment, però no és el patiment en si, és la necessitat de derivar el poder absolut i el control absolut sobre una altra persona. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, s'entén que aquestes persones vulguin torturar sexualment dones, però també matin a homes, i a vegades a nens si es troben pel camí. Els nens, si es trobaven al camí, els mataven, si no, no hi havia aquesta predilecció per atacar nens. Els homes realment el que feien, que van començar matant el germà del Leonard Lake, el solet, i després el seu millor amic, que va ser el seu padrí de boda amb la seva segona dona, també el va matar, és curiós.
Déu-n'hi-do.
Sí, però era per motius econòmics, era per quedar-se, perquè va començar a suplantar les seves identitats, uh-huh, i continuar cobrant de l'Estat les pensions de discapacitat del seu germà, i em sembla que un altre que tenia el seu millor amic. O sigui, que amb els homes generalment era per quedar-se les seves identitats, per robar els diners que puguen tenir o fer-se passar per ells, i després també si tenien alguna propietat d'algun cotxe, com va ser el que el van arrestar, era el cotxe d'una de les seves víctimes. Però sobretot amb els homes, jo el que crec, mirant el cas, és que hi havia aquesta necessitat de tenir poder, donava igual qui fos la víctima. I amb els homes no es traduïa d'una manera sexual, això no vol dir que la motivació fos massa diferent.
De seguida, doctora, avancem en la història. Però, tot i matar el germà, hi ha un amic, padrí de la boda, com ens deia la doctora, en Charles Gunnar. Entenc que no va ser ni de lluny sospitós de cap d'aquests dos assassinats, perquè la història tot just comença ara.
No va ser sospitós perquè era una persona que planificava molt bé. El que tenim amb els assassins sàdics és que són extraordinàriament ritualistes, a grosso modo, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, acostumen a planificar molt bé el que volen fer. I el que feia, per exemple, amb el seu germà, el va interceptar tornant d'una mena de feina petita que tenia i ja no el van tornar a veure. La seva mare l'estava esperant i ja no mai més va arribar a casa. I amb el seu millor amic s'havia acabat de divorciar i se'n va anar amb un viatge per superar el divorci, i en aquell viatge el va matar i va tornar ell només amb el cotxe del millor amic, i quan va tornar a la casa on estava la cuidadora amb els nens, li va dir que és que l'amic havia marxat amb una altra dona i que ja no retornaria. Llavors sí que es destacava per posar anuncis, o sigui, ell utilitzava l'engany. Mm-hmm. Utilitzava l'engany per portar-se les víctimes a un lloc remot on ningú podria veure si les segrestava o què feia amb elles, o les matava directament. En el cas dels homes, generalment eren execucions. I llavors, un cop els matava, es desfeia dels cossos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Així comença la història de Leonard Lake, però si ens fixem en Leonard Lake i Charles N.G., com comença la història d'ells dos? Ho dic, doctora, perquè a la història d'ells dos em sembla que hi ha una predilecció per un llibre en concret.
Sí, com molts... Podem veure molts dels assassins serials, o podem veure més dels 80. Jo crec que ara això ha canviat una mica. Però en el passat el que veiem és que aquests assassins agafaven com obres de la literatura per inspirar-se amb els seus assassinats. També de la pornografia. Però quan tens aquesta fantasia que necessita ser alimentada d'alguna forma, trobes qualsevol font possible perquè aquesta fantasia evolucioni i continuïs gratificant-te. Llavors, ells tenien la predilecció pel llibre The Collector, el col·leccionista, de John Fowles, i és un llibre on el protagonista segresta una dona només per mantenir-la al seu poder. Aquesta dona es deia Miranda. I llavors el Lake i el Angie el que creen és l'Operació Miranda, que era el nom del personatge del llibre, i era com van anomenar l'operació que feien per segrestar aquestes dones joves i portar-les al búnquer que va trigar anys en construir el Leonard Lake a la seva propietat. I és un búnquer on que estava pensat per la tortura i l'assassinat. Tenien tres habitacions diferents, molt petites, on tancaven a les diferents víctimes, o sigui, tenien capacitat per més d'una víctima. Lo curiós és que era el Lake era com molt dominant i li deia al Angie on podia entrar, on no, que ell tenia només permís per utilitzar una de les habitacions, que la resta eren del seu domini, i que dictaminava el que es tenia que fer amb les víctimes directament. O sigui, el Angie realment era un seguidor, participava activament i li agradava el que feia, però era una persona com molt submissa amb tot aquest muntatge.
Un cas que començava l'any 83 i fins que la doctora em diu que Leonard Lake es pren aquella càpsula de cianur l'any 85, per tant, amb 40 anys. Per tant, amb 2 anys, quantes víctimes passen per les mans de Lake i Angie?
No se sap amb certesa el número de víctimes. Com a mínim han estimat que són 11, mínim 11 que saben segur, però després la quantitat de restes de cossos humans que van trobar a la propietat del Lake estimen que pot ser fins i tot fins a 25 víctimes.
Fins a 25?
Fins a 25, perquè després desfeien els cossos, els trossejaven o els enterraven directament. I per això és bastant difícil saber exactament el número de víctimes, però estimen que fins i tot 25.
Hi havia cert fetichisme, no?, de Leonard Lake, perquè fins i tot es van trobar gravacions, diaris, explicant-ho tot plegat.
Sí, jo no sé si és fetichisme o és el que es diu generalment en la literatura, els souvenirs o els trofeus. És a dir, el Leonard Lake estava encantat amb el seu personatge com tot bon narcisista. I el que es va dedicar és escriure a recrear-se amb aquesta fantasia, recrear-se amb els assassinats, revivint-los. Llavors el que feia és escriure manifestos de més de 100 pàgines, o fins i tot es va gravar un vídeo on sortia amb ell a la seva casa, tot sentat, tot allò calmat, tot allò cofoi i molt orgullós, explicant realment quines eren les seves motivacions per l'assassinat.
Abans ho deia la Núria, 2 de juny del 85, Leonard Lake és arrestat.
Leonard Lake és arrestat. El que és interessant és que, clar, és com una mica ridícul. És que tot és una mica ridícul. L'Engin, no sé per què, li dona per robar com un tornavís amb una mena de ferreteria, una botica, que també tenia una part de ferreteria. El va robar, va marxar corrents perquè no sabia el que fer, probablement perquè mai havia estat al cervell de cap operació, no va saber com reaccionar. Va sortir corrents amb el tornavís. Clar, va arribar la policia allà o el seguretat que hi havia allà, perquè devia ser dins d'un mall als Estats Units que ja tenen seguretat, i va deixar completament... Va trucar el Leonard Lake, que va arribar allà, i es va trucar i es va trobar amb tot allò, tot aquest sarau muntat. I amb moltes preguntes perquè, clar, estava amb el cotxe robat, que era una altra víctima, amb les matrícules canviades, de sobte va produir un DNI que era el del Gunnar, el del seu millor amic... Va ser tot un desastre. I a sobre, el Angie va apretar a córrer. Va apretar a córrer directament quan va arribar allà la policia i va deixar l'altre tot allò que havia planificat tot a la seva vida amb tot el detall, això no ho va planificar, es va trobar amb tot allò i es va suïcidar directament. L'altre, com tampoc mai havia sabut resoldre cap tipus de problema, va apretar a córrer i va apretar a córrer fins al Canadà.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, però clar, estaven a San Francisco, pues, unes quantes horetes tenia cap a dalt.
Sí, com sigui, Leonard Lake, que es suïcida amb aquesta càpsula de cianur, per tant, és impossible que fos jutjat. No sé si ho va aconseguir ser Charles Angie després de fugir cap al Canadà.
Va costar 6 anys. O sigui, va estar 6 anys lluitant l'extradició, perquè el Charles Angie, en realitat, era un home que va néixer a Hong Kong. fill d'una família molt rica de Hong Kong, que havia sigut el típic desastre, i va anar a estudiar a l'Anglaterra, després a Califòrnia, però era de Hong Kong. Llavors va estar lluitant l'extradició fins que ho van aconseguir, van a Califòrnia, i a Califòrnia, finalment, el van aconseguir llotjar després de més de 4 mesos, i potser amb un dels procediments més car de la història de la justícia criminal dels Estats Units. 11 milions va costar el seu judici. Però, bueno, al final el jurat el va condemnar a la pena de mort directament. Però encara està viu. Està al corredor de la mort, a San Quentin Prison, a Califòrnia. Mm-hmm. Encara està apel·lant les decisions, però està condemnat a mort, en resumides comptes. O sigui que en algun moment m'imagino que es procedirà a l'execució un cop se li acabin tots els processos d'apel·lació que té oberts.
Anem cap aquí una mica, doctora, si et sembla bé. T'ho pregunto perquè jo, que sóc un clar defensor del sistema penitenciari del nostre país, és a dir, del que creu en la reforma del pres, de què serveix la pena de mort?
La pena de mort, bàsicament, de poca cosa. A veure, en aquest cas, jo crec que...
És una mica un ull per ull, eh?
Bàsicament és un ull per ull. Si et dic que es va encarregar un presentador de ràdio, canviaria una mica la teva opinió?
No.
No, això és veritat, eh? O sigui, ho dic com a broma, però...
Aquests dos es van encarregar
sí,
un presentador de ràdio?
Efectivament, una de les seves víctimes.
Anirem en compte a partir d'ara, doctora.
A partir d'ara, les... Però sí. No, és un ull per ull. Jo no crec que sigui efectiva. Jo també estic en contra. Jo puc entendre que en aquests casos tan emocionals la gent vulgui una pena de mort, i jo, si fos un dels familiars d'una d'aquestes víctimes, quan van fer el que van fer torturant, violant i matant, doncs potser també la voldria. Però és una pena que és completament emotiva. Econòmicament no és rentable, té bastant més costos que les penes penitenciàries, i sempre està per mi el gran desavantatge que té aquesta pena comparat amb la cadena perpètua, que és que et pots equivocar. Ho pots condemnar a mort a un innocent, i per mi el risc de condemnar a alguna persona que és innocent ja...
Que ja hauria passat als Estats Units alguna vegada, eh? Comptades
sí,
ocasions, però sí que hauria
no,
passat.
No, comptades, però sí que ha passat, i tant. Sí que ha passat, sí que ha passat, i per mi és el gran impediment per aplicar aquesta pena. No em guio tant per temes morals, que per mi tenen molt de pes, però jo crec que per una qüestió purament pragmàtica de et pots equivocar, i aquesta és l'equivocació que no té cura de cap manera, per mi ja és suficient per no ser partidària de la pena de mort.
Es preveu que s'acabi algun dia la pena de mort als Estats Units?
No ho crec, i ara t'explicaré el cas de l'estat on jo vivia. A l'estat on jo vivia, que era l'estat de Nebraska, el legislature, tenen una mena de configuració política una mica diferent dels estats dels Estats Units. Però el legislature allà, que era com el Congrés, va decidir, d'alguna forma, anul·lar la pena de mort. Uh-huh. Entre altres coses perquè tenien que aconseguir la dosi del verí per matar la gent de forma il·legal, amb la qual ja no acabava sent massa pragmàtica, per tant van decidir, bueno, això no és rentable, anem a abolir això i ja anem a treure-ho. Què va passar? Va haver un cas molt sonat allà, que era el cas del Nico Jenkins, que va sortir de presó i va matar 4 persones en menys d'un mes, i per una votació popular es va tornar a legalitzar la pena de mort a l'estat de Nebraska. O sigui, va ser els propis votants de l'estat de Nebraska que volien tornar a posar la pena de mort. Llavors, quan tenim ja aquests casos que ja aconsegueixes que fins i tot en estats republicans com és el de Nebraska hi hagi una consensació política que la pena de mort s'hauria directament d'il·legalitzar, però tens els propis electors que te l'estan demanant, jo crec que quan aquí és el problema gran, perquè és un problema que és una pena que ja està completament incluïda en la que és la cultura del país. Llavors per aquí jo crec que ve el problema més que políticament.
Doctora Rosa Vinyes, com sempre, un plaer. Avui ens ha portat el cas de Leonard Lake i Charles Engie. L'esperem en properes seccions, en propers assumptes interns d'aquest programa. Que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 2 minuts que passen de 2:15 del migdia. Ai, el Trias. El Trias em deixa el seient aquest. Doncs bé, ara, aquests dies que fa una mica més de fred, s'agraeix, perquè me'l deixa a to, podríem dir-lo així. Vinga, que obrim les portes del Viure en Salut, l'espai que tenim inserit aquí als matins a Ràdio Estel, part dels continguts de la caravana... De la caravana, no sé ni parlar. Dilluns, centra't, Sanahuja. Dilluns. És el moment en què Joan Trias ja ho ha fet, ha sortit per la porta de la història, el conductor i alma mater del programa. S'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe maratonianes. Qui diu respirar, diu inhalar. Per tant, cada dia, de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut. No, això no serà fàcil avui. De la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias, una estoneta només, i torna el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, amb la seva saviesa, l'elegància, és una elegància, jo no l'he vist mai, però té una elegància, un savoir-faire, podríem dir, i també un punt d'humor que ens agrada molt i entra en directe des de Madrid, ja ho sabeu. I també sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar on podeu adreçar-vos i preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts 24 hores. L'espai surt fins a la 1 del migdia, però les vostres consultes, els vostres dubtes de salut i de benestar els podeu fer durant 24 hores. Nosaltres els recollim i li passem al doctor. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ai, que important és aquest número que ens relata, que ens recorda la Bet cada dia. Perquè aquest és un espai per vosaltres. Esperit de servici, vocació servicial, pels qui ens escolteu. Obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar, per al niño, per a la niña, per la gent gran, per la mitjana edat, per qualsevol de vosaltres, amics oients que teniu a bé sintonitzar doncs, el nostre dial aquí a Ràdio Estel, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu, una nota per escrit, aquest número de WhatsApp. A veure, calma, com és principi de setmana, ens podem prendre doncs, uns segons per anotar bé aquest número de telèfon, paper, boli, o el que us vingui millor, o una pluma d'antiquario, i després això ha d'anar a la nevera, que estigui bé, sabeu? El lloc de pas més concurrit de la casa, jo diria que és la nevera, on acudim cada 2x3, com a mínim és el meu cas. I aquest número de telèfon allà penjat és el 663 99 30 62 663 99 30 62. La clau que ens obre les portes d'aquest espai del Viure en Salut, aquí ens expliqueu tranquil·lament, tranquil·líssimament el vostre cas, què us fa neguitejar una mica, què us preocupa o quin mal teniu. També podeu consultar per coses dels vostres familiars. Mira, avui porto una consulta que és d'una mare, una mare que es preocupa per la seva filla. Fantàstic. Doncs podeu fer el mateix per fills, per cosins, per germans, per pares i mares. Estem oberts a qualsevol dubte. També podeu enviar un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, pels de l'ESO, caravana és amb baixa, i ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats, evidentment, perquè paso estamos, de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ara és el moment. Tothom preparat, orelles desplegades, sensibilitat a flor de pell, per tornar a saludar una setmana més a l'estrella invitada, podríem dir, el veritable protagonista, bueno, en vosaltres, eh? Vosaltres i el nostre doctor sou els protagonistes de l'espai. Jo sóc un, bé, una mena de conductor així humil, i ja està. Per tant, doctor Jacinto Valverde ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Uy.
Pieza fundamental en el equipo, totalmente fundamental.
Hombre, sí, porque al final sería muy raro, ¿no? Si no hubiera nadie aquí hablando, al final.
Sería
esto es radio. La radio tiene una cosa, la radio que no es musical, luego también está la Radio Fórmula, que en esta casa hemos tenido muchos años Radio Fórmula, que aquí el locutor tiene un papel tangencial, ¿no? En la Radio Fórmula. Pero en la radio, digamos, de entretenimiento y de información, si no hay una persona al micrófono, pierde mucho, doctor, ¿sabes?
No, es que imagínate. Un poco descontrol, ¿no?
Bueno, descontrol y que habría unos silencios que la gente diría, ¿esto qué es? ¿Saben? Solamente aquí sonando una sintonía de fondo, etcétera.
Ha pasado un ángel
y ha pasado durante 3 horas. Claro, es que la cosa es tremenda.
Ya, depende de si viene de Canarias o no.
Muy bien, podrían ser incluso más, una o menos, ahora menos en Canarias.
Bueno.
Doctor Valverde, Jacinto, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Bien, bien, exactamente. Sí, sí, sí.
No, aquí en Barcelona ha llegado el invierno, ¿eh? O sea.
Bueno, yo creo que ha llegado a todos sitios, ¿eh?
Sí, yo, bueno, imagino que en Madrid, ¿no? Siempre tengo la impresión de que allí tiene que hacer un poquito más de frío que aquí, por una cuestión de
bueno, quizás por temperatura sí, pero como es más seco que en Barcelona.
Claro.
A lo mejor la sensación térmica andamos ahí.
Vale, sí, ahí. Es verdad, una cosa compensa a la otra, imagino que con el calor también pasa lo mismo.
Sí.
Aquí bien, lo que pasa es que luego yo me llevo sorpresas, porque ayer por la tarde, ya ves, que cogí la moto a las 8 de la tarde y yo me congelaba, le digo, madre mía, esto sí que... Iba abrigado, iba con mi buen abrigo y con mis guantes y con todo, y pensaba, bueno, mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando yo salgo de casa... Esto será terrible. Pues no, pues esta mañana he estado la mar de bien. O sea, con fresquito, pero bueno, estas cosas que sorprenden, no lo sé. Bueno, doctor, pues una vez actualizados, hablando un poquito del tiempo y de qué tal nuestro fin de semana, vamos a meternos en materia de salud, que este espacio es para eso, básicamente. Y mira, Jacinto, yo esta mañana estaba echándole un vistazo a la página de Marnis, no porque tenga ningún problema, sino porque tengo yo el gusto de vez en cuando de pasearme por la página, porque es preciosa, súper bien organizada, muy visual, muy intuitiva, con explicaciones estupendas y con todo el catálogo de Marnis allí expuesto. Y bueno, me he encontrado uno de los productos que tú siempre nos recomiendas y nos hablas de este punto de que este producto, que ahora diré cuál es, pues que tendrías que estar incorporado prácticamente en nuestros hábitos, en los hábitos de toda la población, porque es algo que beneficia sí o sí nuestro organismo y nuestro bienestar. Estamos hablando de los productos de Marnis elaborados a base de plantas y aceites ricos en omega 3 y omega 6. Y he pensado, pues voy a sacarle al doctor el tema y así hacemos un recordatorio de los enormes beneficios pues de estos omega 3 y omega 6.
Bueno, los omega 3 son estos ácidos que has nombrado tú, que son ácidos grasos fundamentales que nuestro organismo no es capaz de fabricar y siempre tenemos que tomarlos de forma exógena, ¿vale? Se sabe perfectamente cuáles son sus magníficas propiedades, y en cuanto a los omega 3, que es lo que más ahora se ha estudiado, pues son una serie de sustancias que principalmente van a controlar esos factores de riesgo cardiocirculatorio, como es la tensión arterial, el azúcar y el colesterol, también tienen cierta agregación sobre las plaquetas, con lo cual también van a mejorar este tipo de problemas, pero no solo es eso. El omega 3 mejora enfermedades de la piel, como pueden ser dermatitis descamativas, mejora ciertos procesos como puede ser la psoriasis, mejora problemas del sistema nervioso central, puede ayudar a distintas terapias en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, mejora el desarrollo del feto intraútero, mejora problemas alérgicos asmáticos o polínicos. O sea, es un complemento alimenticio que si lo toleramos o no tenemos ningún problema con él, siempre va a sumar, nunca va a restar. Entonces, yo creo que es este tipo de complementación alimenticia que por muy buena dieta que hagamos, por mucha cantidad de alimentos que comamos ricos en omega 3, nunca vamos a alcanzar la cifra que según la Organización Mundial de la Salud tendríamos que tener con respecto al omega 6 que viene en todos los alimentos, ¿no?
Vale.
Entonces yo creo que lo debemos de tomar. Y para mí uno muy bueno que tiene Marni dentro de lo que es toda la amplia gama que tiene de omega 3, o 3, o 6, o 9, tiene muchos. A mí, si lo que queremos es introducir el omega 3, de entrada yo recomendaría el Omegamar 1200.
Hombre,
¿vale?
Y tanto.
¿Por qué me gusta? Por la cantidad que tiene de DHA y de EPA, y luego la vía de administración, que para un adulto es relativamente fácil, porque solo hay que tomar dos cápsulas juntas en una única toma al día. Pero es que tienes el omega, el líquido, el polvo, tienes omega marino, tienes omega vegetal, porque a lo mejor hay gente que tiene a lo mejor cierta predisposición a tomar pescado, a comer pescado, sucedáneo de pescado, que los puede haber, ¿no? La gente que sea vegana, pues también tiene omega 3 de origen vegetal, que no hay ningún problema, ¿vale?
O sea, estupendo.
Puedes elegir la gama que quieras.
Exacto. Claro, es una de las cosas que me llamaba la atención, porque hay pues una enorme variedad de productos que incorporan estas grasas o omega 3, omega 6, omega 9, y que claro, cada uno, dependiendo de sus gustos, de lo que necesite, pues puede elegir la que más le conviene incorporarla. La estrella, la recomendación estrella que nos ha hecho y nos hace tantas veces el doctor Jacinto Valverde es este Omegamar 1200, dos cápsulas al día, que eso ya cuando cojas el hábito es que ya el cuerpo ya te las busca solas, las cápsulas. Sí, sí, es verdad, a mí me pasa con ciertas medicaciones que ya ni pienso, lo tengo incorporado. Y esto, pues como nos has dicho, si no tenemos ninguna intolerancia, etcétera, pues todos son beneficios, y además beneficios muy variados, de mucha índole, sobre todo, podríamos decir, prevención. Y este punto de estar alerta con estos tres factores tan importantes de riesgo, como es el azúcar, la hipertensión y el otro, ahora mismo no me sale cuál es.
El colesterol.
El colesterol, exacto. Gracias, Jacinto. Pues nada, pues ya tenemos repasado la magia, podríamos decirlo así, la magia y la ciencia de los omega 3, omega 6, omega 9. Por lo tanto, recomendación generalizada para toda la población. Podemos hacer un llamamiento a la población mundial, porque Marnis tiene estas grasas omega en magníficos productos muy variados. Us recordo que aquests productes i tots els que necessiteu, que ens recomana el doctor, els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Evidentment, la seva pàgina web, com he fet jo aquest matí, és fantàstica per poder consultar i tenir al cap tot el que té Marnis, tot el que ens ofereix Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Venga, pues vamos a pasar a las consultas que nos han llegado vía email o WhatsApp. comenzamos... bueno, esto es un clásico porque en mi cabeza es algo que tengo muy interiorizado, pero creo que solamente lo hemos hablado un día. También otro oyente, no recuerdo, se interesó por la manera de poner solución, Jacinto, a bueno, el problema de piojos en los niños. Uh-huh. Spoils, aquí en Cataluña son spoils. Dice Marta de Tarragona que tiene un hijo de 7 años y claro, que hay piojos en la escuela, infestación, utiliza ya esta palabra, que es como muy, me suena a película, ¿no? Una infestación de piojos en la escuela. Hemos probado, dice Marta, diferentes tratamientos, pero vuelven los piojos una y otra vez. Y bueno, dice que también le preocupa un poco el exceso de productos químicos en el cuero cabelludo. Entonces se interesa por cómo lo ves tú y qué consejos le puedes dar, y también por algún producto natural de Masnis que pueda ayudar a la prevención de estos piojos.
Bueno, lo primero es repasar con asiduidad el pelo del niño, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si ves que se rasca con más de lo habitual y aún sin rascarse, porque hay niños que pueden tener piojos y no lo notan siquiera, pues de vez en cuando repasar esas zonas como claro, ¿no? Detrás de las orejas y en la zona del cogote, del cuello, que es donde más asientan las liendres.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, mi experiencia con mis hijas estaban en edad escolar es que puedes utilizar la liendrera, me parece muy bien, uh-huh, pero no hay nada como quitar una a una con la mano.
Una a una. ¿Entiendes?
¿Eh? Una uh-huh a una con la... No te queda más remedio que tener paciencia.
Sí.
Quitar una a una esa liendre, apretar para matar al bicho que hay dentro.
Ay, sí.
¿Vale?
¡Pam!
Y eso con muchísima paciencia, no te queda más remedio.
Sí, es que al final el consejo básico es la paciencia en este caso. ¿Eh?
So, la liendrera te puede ayudar, pero
al ya
final dices, mira, pues como que termino antes haciéndolo mano a mano.
Vale, claro.
Y le produce menos dolor al niño.
Ay, sí, porque al final ahí rascando.
¿No?
Sí, sí,
claro,
sí.
Lógicamente.
Sí.
Y luego aplicar a mí me gusta mucho, bueno, un complemento que voy a recomendar ahora de Marnix, pero uh-huh, yo no sé qué pasa últimamente con los piojos, que yo era pequeño, uh-huh, y cuando era pequeño no había piojos a absolutamente ningún sitio,
uh-huh,
ni en las casas, ni en los colegios, ni nada de nada. Y ahora que hay muchísima más, como si dijéramos, higiene en todos,
sí,
los,
sí,
más cultura de la higiene, más tal, hay muchísimos piojos. No lo entiendo, Rafa. ¿Tú
bueno,
vas a entender?
Pero, no, yo tampoco lo entiendo, pero en mi mente extraña y de razonamientos paralelos en el sentido de alternativos. Uh-huh. ¿Podría ser que estando más limpios el piojo esté más a gusto?
Claro, vamos a ver, el piojo no es tonto, va al pelo más limpio, no va al pelo sucio.
Por eso.
Es lo que cree la gente. O sea, tú cuando veías a una persona indigente,
sí,
decías, pues seguro que está lleno de piojos. No,
no,
que tenga. Pero el piojo siempre va a ir al pelo limpio,
claro,
no
claro,
tiene nada de tonto. Un pelo limpio, dice el piojo, es una persona sana y la sangrecita que yo chupo va a ser una sangre sana.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, de todas maneras eso, revisión más o menos periódica del uh-huh de los niños, uh-huh, sobre todo cuando están en la escolar. Y utilizar el efecto de un complemento alimenticio que tiene Marnix, que se llama Lendremar.
Lendremar.
¿Vale? Lendremar.
Vale.
Importante seguir las instrucciones que tiene de uso, ¿vale?
Sí.
En cuanto a la forma de aplicarlo y los tiempos que tiene que hacerse cada aplicación, ¿vale? Uh-huh. Viene con su liendrera, por si quieres utilizar también la liendrera.
Claro.
Pero lo importante es leerse primero el modo de empleo del complemento alimenticio, del producto, que se llama Lendremar.
Uh-huh. Perfecto. Pues aparte de este consejo de sentido común, también con la experiencia de Jacinto, con sus hijas cuando estaban en edad escolar y le pasaban estas cosas, pues aquí el punto es tomarte la tarde con calma, poner una buena música, que haya un buen ambiente en casa, que
exacto,
o algo en la tele que os guste, os pueda distraer, especialmente en este caso a tu hija, Marta, y poco a poco, con la mano, pam, apretando para destruir, para acabar con ese piojo, poco a poco, para limpiar bien. Luego también la prevención, que es muy importante, y la prevención se puede hacer con este Lendremar de Laboratorios Marnix. Viene con liendrera también, por si en alguna ocasión lo quieres utilizar sin abusar, eso es nuestra recomendación. Y seguir las instrucciones, porque son instrucciones, todos los productos de Marnix, vienen con prospecto, instrucciones precisas, composición y cómo se tienen que tomar y en qué momentos y en qué circunstancias. Pero en este caso, como es un proceso proceso de prevención, que podríamos decirlo así, es un poco artesanal, pues todavía hay que estar un poquito más atento para que este Lendremar, este producto anti para prevención de los piojos, pues sea más efectivo. Por lo tanto, una primera consulta solucionada, fantástico, estamos en plena forma. Y ahora pasamos con David. Nos escribe desde Lleida y dice que el invierno pasado... Porque, Jacinto, aún no estamos en invierno, ¿no?
No, todavía no.
Todavía estamos en otoño.
Falta todavía para que llegue el invierno.
Ya, ya, es verdad. Sí, sí, siempre tengo la sensación de que no, que ha llegado ya.
Lo que pasa es que como ha caído de pronto el frío...
Sí, sí.
Ya creemos que ha llegado el invierno, pero todavía falta para mí.
Todavía falta, bueno. Bueno, él nos habla del invierno pasado. Nos habla, David, del invierno pasado. Dice que tuvo una gripe bastante fuerte que le dejó agotado por semanas, madre mía. Y que está buscando maneras naturales de fortalecer su sistema inmunológico para prevenir estas futuras, que no le vuelva a pasar, vaya, estas futuras enfermedades. Y además de la vacuna contra la gripe, se preguntaba pues si hay suplementos que le puedan ayudar. Vamos a ver si es así.
Por supuesto, un complemento que mejora esa parte de tu sistema inmunitario que se encarga de fabricar los anticuerpos frente a cualquier infección viral, tanto sea gripe como catarro, como lo que sea, y que incorpora la vitamina B6, el calostro, la jalea real, dos hongos inmunomoduladores, como es el reishi y el shiitake, y también propóleo purificado, ¿vale? En un vial, y este complemento alimenticio se llama Propolvit Defense.
Venga.
Propolvit Defense, tómate un vial agitándolo previamente, antes de beberlo, todos los días. Yo recomiendo antes del desayuno, por aquello de que ya lo tomo y me lo llevo puesto y me olvido de él en todo el día, ¿vale?
Exacto.
Pero que cada uno elija la hora que mejor le venga, pero que lo tome. Propolvit Defense, durante todo el otoño y el invierno que va a venir ahora, y probablemente esta persona, y como esta persona, la gente que lo tome, evitará muchos cuadros catarrales.
Pues de eso se trata, de prevenirlos, de intentar evitarlos, de no llegar al punto de estar pues inmerso en la enfermedad que luego te puede pasar, como nos cuenta David, que te deja agotado por semanas, se termina el catarro, pero tú todavía vas renqueante un poco, porque te ha dejado bajo mínimos. Entonces, este es el producto que recomendamos, que recomienda Jacinto Valverde, nuestro doctor, Propolvit Defense, un vial bien movidito para que toda la composición esté de manera uniforme, que te lo puedas beber todo de un trago en el desayuno, y así ya te olvidas. Y, por lo tanto, esta es la recomendación estupenda, Laboratorios Marnis, farmacia para farmacia, lo pedís, y venga, está bien entrado el invierno, durante todo el invierno, esto os va a ayudar a evitar catarros y gripes. Tenemos todavía un par de consultas, vamos a ver si llegamos a todas. Yo creo que sí, tenemos todavía 8 minutos por delante. Elena Soler, de Barcelona, dice que su hija tiene 16 años y afronta ahora la época de exámenes. Claro, ahora todo el mundo de 16 años pues estará en primero de bachillerato a lo mejor, o en cuarto de la ESO, y normalmente estos cursos ya concentran los exámenes en ciertos días. Y entonces ella se pregunta si existen enfoques de medicina natural que puedan ayudarla a mejorar su capacidad de concentración y de memoria sin recurrir a medicamentos. Evidentemente, ella quiere algo natural, algo que sea que el cuerpo tolere bien, que no le afecte, que no tenga efectos secundarios, pero que pueda darle ese plus, ese puntito plus a la hora de concentrarse para que le vaya mejor estos exámenes. No sé qué le podemos decir.
Sí, yo creo que sí, que le podemos ayudar a eso, pero que el tomar ese complemento alimenticio, si no estudias, ya, no te va a garantizar.
No es la poción mágica de Asterix. Ah,
exactamente.
No te va a dar la fuerza sobrehumana, no, no.
Lo que pasa es que, bueno, te va a ayudar.
Exacto.
Te va a ayudar a esa concentración y te va a ayudar a ese puntito quizás más de memoria. Y que como complemento alimenticio para mejorar tu memoria, pues aquí la han puesto fácil y se llama Memory Plus.
Memory Plus, exacto. Esto es fácil de recordar. Hombre, porque han pensado, la gente que pide esto a lo mejor tiene mala memoria, vamos a poner un nombre fácil que sea fácil de recordar. Memory Plus, ¿cómo se toma esto,
Jacinto? Pues mira, tienes dos presentaciones, en viales o en cápsulas, ¿vale?
Vale.
¿Qué es el vial? Solo tienes que tomar un vial diario.
Muy
¿vale?
bien, muy bien.
¿Qué son cápsulas? Puedes tomar de una a tres días, a tres en el día, ya dependiendo de las necesidades o de tus requerimientos. Un vial diario o de una a tres cápsulas en el día, quieras.
Perfecto, pues esta es la recomendación para Elena Soler, de Barcelona. Nos preguntaba pues por algún producto natural de Marnis que pueda ayudar a su hija, que tiene 16 años y está en este momento de exámenes concentrados, pues eso, justamente con su capacidad de retención de memoria y de concentración, y esto es Memory Plus.
Y otro consejo, ¿sí? Cuando vaya a estudiar, que meta el móvil lo más lejos posible en un armario y con llave.
Este consejo de propina, ¿eh? De propina.
De propina, este de padre.
Este de padre y de persona con sentido común. Aquí somos... no, es que es verdad. Sí. Hoy estaba leyendo, Jacinto...
Si me concentro, pero si estás más concentrado de lo que te están mandando por el móvil que sí, estás estudiando.
Efectivamente. Hoy estaba leyendo, Jacinto, que, atención, no sé si era... Es una noticia de La Vanguardia. Me parece que era el 50% de los niños de 10 años ya tienen móvil. 50%.
Bueno,
y de 11 y 12 años, el 70. Es que es una locura.
Sí, es una locura. Es que absolutamente es una locura.
Yo, sinceramente, porque...
Al padre que, bueno, pues sabe que teniendo el niño el móvil, pues lo tiene localizado.
Neutralizado. Ah, bueno, sí, claro, localizado también.
Tienes localizado. Lo que tienes que hacer es, bueno, pues utilizarle el móvil con las cosas básicas que pueda actuar el niño y ya está, que no pueda meter en que pueda navegar en internet, tenerle capaz de una serie de opciones que tiene el móvil. Pero sí, bueno, pues porque bueno, tú y yo cuando éramos joven pequeñitos, sí, campábamos a nuestro por ahí por los mundos de Dios y no nos localizaban ni Blas.
Totalmente. Bueno, y teníamos el detalle de ir buscando. O sea, si
llamar de vez en cuando.
Exacto. Si pasaba algo, pues te acercabas a una cabina. Sí. Que en Jaca hay una cabina. Pasamos por delante este verano de Jaca y les expliqué a mis hijos, porque ellos no sabían, pensaban que era un monumento o algo. Sí. Y les expliqué el asunto y, bueno, interesante. Llamabas desde una cabina o en los bares. A veces entrabas a un bar y decías, es que tengo que llamar por teléfono, y te daban el teléfono y te dejaban llamar y ya está. Y si no...
Por eso, pero vamos, que es como todo, o sea, si tú le inculcas al niño a qué debe de utilizar el teléfono, cómo debe de utilizarlo, bueno, bien, pues puede ser un instrumento hasta útil, porque a ti te tiene un poquito más tranquilo sabiendo que tú sabes en todo momento, pues normalmente el móvil va a estar donde esté el niño, luego puede pasar de todo, pero normalmente es una forma de él tener también una comunicación rápida si ocurre algo.
Claro, es que yo estoy a favor de eso. De hecho, en mi caso, lo utilizamos así, pero evidentemente, cuando ya es necesario, o sea, cuando ya mi hija, que la mayor, que tiene 15, pues tenía que salir sola de casa, ir aquí y allá, pues fue el momento, evidentemente sin redes sociales, sin historias, de decir, bueno, pues esto es estupendo, pues te pasa algo y lo solucionamos rápido. Los pequeños que tienen 11 y 12 saben perfectamente que hasta que no llegue esta circunstancia no les llegará el momento. Y ya está. Pero es que esto que parece tan básico, pues resulta que no. Que el 50% de las familias o de los padres pues no lo tienen tan claro, y en algunos casos el 70%. Bueno, pues aquí, haciendo un poco de abuelos cebolletas y regalando nuestra sabiduría, doctor, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Pertan, os recuerdo.
Hay que pedir que nos pongan un poquito más de tiempo, ¿no?
Hombre, pues no sé. Todo es hablarlo, doctor.
¿Qué? Se nos queda ahí.
Sí, al final nos falta. Mira que hoy hemos empezado pronto, que digo, ay, a ver si no me he bajado suficientes correos. Pero sí, al final me he dejado uno que ya comentaremos mañana.
Venga, perfecto.
Us recordo, abans d'acabar, que els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Els productes de Marnis, evidentment. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web. És una gran idea. Però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que nos escuchamos mañana.
Venga, muy bien, pasa buen día.
Igualmente, gracias por todo, un abrazo.
A ti.
I vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar al punt de la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i també de sentit comú i de xascarrillos varios entre el doctor i servidora. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran Julve i Corredoira, Júlia i Pol, i després torna el Trias per la darrera hora de la caravana amb la Girocleta. Connectarem a Molma Giró a veure quines històries ens explica, i després l'Òpera Roca amb la Boroncova, i rematem el dia amb servidora de vostès i el Bona Vesprada. Això és La Caravana.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast.
I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van treure de la nuca i me'ls van posar davant. No, no, però és meu, eh? Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.